What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key.
Deu 45 o 55, bé, sona potser una mica millor Joe Cocker que Eduardo Benavente per al Permanente, que estava gravat d'aquella manera als anys 80, però figura clau de la movida, i una movida doncs, molt més, diríem, provocadora, que és el que s'espera, doncs, transgressora en certs moments de la història de la música social d'aquest país. Ja us dic, va morir molt jove, amb 20 anys, amb un accident. Hauríem vist com hagués evolucionat la seva música, però era una cançó, Paco Pérez, molt bon dia.
Bon dia, Bernat, què tal?
Paco, de Salut Factory. Escolta, era una cançó... Jo penso que se'n fotia una miqueta de ses actituds narcisistes i jo penso que era avançada en el temps. Perquè si t'escoltes la lletra 25 anys després, et diu, me miro en l'espejo i soy feliz.
Sí, sí, sí.
I després hi ha una de les frases molt bones que diu... Grabo cintas que escucho con mi voz. Tu saps la penya que fa àudios de 10 minuts i després se'ls posa a 1X, no a 2X, se'l posa a 1X per escoltar-se. Oh, que bé que m'explico, no?
Sí, sí, sí. que bé que ho faig. I també parla d'un tema molt... que està molt de moda en els adolescents, que són les autolesions, també, no?
Ah, sí, ui.
Sí, ho dic perquè, bueno, al final fa un repàs total a... un ventall de situacions emocionals que... Bueno,
música autosuficiència, la cançó de dir, no surto de casa i tot m'ho faig jo, que també és una tendència d'avui. O sigui, cada cop ens comuniquem... Més que comunicar-ho, ens relacionem menys socialment en els espais que eren habituals, no? Ja siguin...
Han canviat els formats, Bernat.
Sí, sí, però que passem més temps a casa aïllats amb les xarxes, això és una evidència. O sigui... I no, el que dic en els adults, jo dic que els infants, per exemple, no sé, jo el que veig és que molts segueixen anant pel carrer, m'agrada molt, en aquest cas, la localitat que conec més de Formentera és Sant Francesc, i veig que hi ha molta vida de canalla, de boixos, pel carrer de Garrits, tots els seus grupets, depenent de les edats, les classes, tots, gairebé cada tarda està plena aquí, aquesta zona, el Casal de Joves és fantàstic, tots els grups que hi ha. Això sí, després a casa continuen la interacció a través de les xarxes, a través dels jocs a Play, a través de les aplicacions, etc. El problema jo crec que és més en els adults, sobretot en les ciutats i tal, que fem molta vida al pis, doncs, comunicats, pràcticament.
No sé, perquè al final si tu reps un missatge, una trucada d'un amic, una amiga convidant-te o a que vagis a fer una cervesa, segurament el primer que faràs serà anar-hi a fer aquesta cervesa o a fer un passeig, és igual. Jo no sé si al final el tema dels mòbils i això és com el comodín, no? Que es fa servir una mica per tot quan ens queixem d'alguna cosa, no? Mm-hmm. És a dir, doncs igual abans es veia la tele i ara es mira el mòbil. Però jo crec que el contacte social tothom el busca. No crec que algú es quedi a casa i deixi d'anar a fer una cervesa amb un amic o una amiga perquè estigui fent servir el mòbil. Bé, no ho sé, em costaria entendre-ho, però... No ho sé.
Som-hi, què abordem avui?
Fa 15 dies vaig parlar de el que és la flexibilitat mental i la rigidesa mental, no? com a les dues cares, no? d'una moneda. I em vaig comprometre amb l'audiència en parlar d'alguns recursos o d'algunes estratègies per fomentar la psicoflexibilitat en nens, vale? I això és el que faré avui, vale? Parlar d'una forma pràctica, no? Pues, aquesta idea que si l'he dividit en dos dies és perquè em sembla molt important i perquè és des del punt de vista evolutiu i des del punt de vista de lo que és la formació de la persona, molt important, que és ser capaç de ser flexible i saber afrontar els reptes, no? que la vida, no? et posa per davant d'una manera totalment flexible i resolutiva i resilient, com no pot ser d'una altra manera. No? Uh-huh. Parlava, no? de fa dues setmanes, no? D'aquesta psicoflexibilitat, no? I abans de donar aquests consells, m'agradaria fer un repàs i així recuperem algunes de les coses que vam parlar la setmana passada, no? De com es manifesta la psicoflexibilitat, no? És a dir, com podem veure, no? Que aquesta psicoflexibilitat flueix en les persones i en aquest cas també en els nostres fills o en les nostres filles, no? Per una banda, és una falta de por, és a dir, o en tot cas no tenen por, millor dit, que m'he expressat malament, a les crítiques constructives, no? Sinó que utilitzen aquestes crítiques com a oportunitats per aprendre i millorar, no? Evidentment, no totes les persones tenim aquest mecanisme de defensa de posar-nos en alerta quan rebem una crítica, però una persona flexible se'n pot anar caminant, se'n pot anar cap a casa, no? Pensant quines són aquestes paraules i per tant rebent aquesta crítica com algo constructiu que el pot fer millorar, que el pot créixer, no? Bé, en aquest sentit, crec que és un signe important, no?, de flexibilitat mental. Què més? Són capaços de qüestionar-se a si mateixa sense experimentar crisis emocionals i sense tenir que anar a lo dramàtic, no? I per tant els permet ajudar a ajustar el seu pensament de manera saludable, és a dir, recol·locar-se ràpidament davant d'una situació i, per tant, fugir, no?, d'aquesta crisi emocional constant, no? Que també està molt de moda, eh? Vull dir, ara no hi ha persona que no passi per crisis emocionals. Vale? És curiós, un dia podria fer... estic fent un parèntesi, Bernat, perquè com evolucionen les...
És que jo també observo, perdona, que hi ha aquesta línia que hem de traçar entre... això de salut mental, no? Aquesta etiqueta, aquest hashtag salut mental, que ho hem parlat un cop, no? Sí. Que sí que és veritat, doncs, que persones molt conegudes, doncs, han fet públiques, doncs, els seus problemes, doncs, d'ansietat, de depressió, etc. I això fa, doncs, que molta gent, doncs, en parli. Però que de vegades crisis emocionals no és una bipolaritat, no és una esquizofrènia,
no.
que hi ha un perill, i s'ha de traçar molt bé la línia, perquè qui passa una depressió ho passa fatal, o qui passa una crisi d'ansietat ho passa fatal, però s'ha de traçar una línia entre el que és banal i el que no.
Bueno, i crec que tenir crisis emocionals inherent a la persona, i és necessari inclús que hi siguin, perquè és un senyal d'alerta, és un senyal d'alarma que t'està avisant que alguna cosa no està funcionant correctament a la teva vida i que, conseqüentment, ho has d'analitzar i provocar els canvis que creguis convenient per millorar aquesta situació. És a dir, si no tinguéssim aquest sistema emocional actiu, si no tinguéssim aquest sistema emocional que funciona i que, per tant, ens dona avisos, doncs potser no seríem tan feliços. Vale? Per tant, a vegades és mirar l'altra part, no?, d'aquest sistema tan potent que tenim els humans, que és el nostre sistema emocional, no? Bé, què més podem passar, no?, recuperant una mica aquesta psicoflexibilitat? Bé, també què fan les persones que tenen aquesta psicoflexibilitat? Bé, doncs acceptar de manera natural, com deia la crítica, i el cometre errors, sobretot l'equivocar-se, no? I per tant, viure les coses com un aprenentatge, no? No sap fer-ne a punts de vista inflexibles, intransigents, sinó que estan oberts a considerar perspectives noves. I en realitat estem parlant de coses que dius, ostres, abans podríem dir, jo passo de tot. Saps aquesta frase, no? És que jo passo de tot, a mi les coses no m'afecten, no? Bueno, doncs no és un passotisme, però sí que és una relativització de totes les coses que et passen, no? I analitzar-les des del punt de vista, doncs, moltes vegades normalitzats, no? De que les coses a vegades passen i un pot viure en la queixa, com moltes persones viuen en la queixa, o podem viure en la proposta en positiu, no? Bé, a la pregunta si és possible canviar el pensament rígid, sí, és possible. I quan abans millor, val? En els infants es pot fer mitjançant intervencions educatives i de suport emocional. Jo crec que això és algo que cada vegada s'està fent més, però hem d'entendre la importància, no?, que té pels nens i nenes aquesta plasticitat cerebral, aquesta capacitat de plasticitat cerebral, que quan més aviat sigui, molt millor. I, per tant, no?, permet la formació de noves connexions neuronals, la qual cosa significa que els patrons de pensament poden ser modificats. I quan abans, millor. Jo crec que aquí les famílies estan fent un acte de consciència important, per tant, donen resposta més, més ràpidament i més sovint, no?, a les necessitats emocionals de, dels fills. I una de les coses que m'estic trobant últimament a consulta és que hi ha moltes més demandes cada vegada de nens i nenes a partir dels 9-10 anys que et diuen vull que algú m'ajudi perquè no sé el que em passa. I això és flipant. Vull dir, és una autoconsciència de que, bueno, de que alguna cosa m'està passant.
Quina edat?
8, 9 anys, 9, 10 anys.
De veritat?
De veritat. Sí, perquè s'està fent molta educació emocional a les escoles.
Sí, sí, hem parlat amb Michael Romero, precisament.
S'està normalitzant de tal manera que quan ells detecten que potser, pues, no sé, tinc tensions amb els meus companys o no sé relacionar-me bé o pateixo massa perquè tinc moltes pors i potser no puc anar a dormir a casa d'un amic o una amiga, ells ho normalitzen i, per tant, el que fan és reclamar ajuda. I hi ha nens i nenes que venen directament, bé, no venen, sinó que fan aquesta demanda als seus pares i venen a consulta. I, evidentment, les famílies accedeixen perquè és una demanda clara. Jo amb això estic molt tranquil perquè les demandes han evolucionat i hem passat des de fa 20 i molts anys que hi treballo, no? De lo que és la patologia. Jo treballava abans molt més amb la patologia, amb la disfunció, i ara treballo molt més amb, no m'agrada parlar de normalitat, però sí de processos totalment adaptatius i que formen part d'un procés natural, no? De qualsevol infant, no? Bé, anem a parlar, si et sembla bé, d'algunes estratègies per fomentar aquesta flexibilitat. A veure què et sembla, Bernat.
Sorprèn-me.
Bé, algunes poden ser contradictòries amb alguns models normatius, amb alguns models rígids, però la vida ja desafia les normes de costum, no? I no és una controvèrsia, ni molt menys, ni és una contradicció, però sí que és l'excepció que confirma la regla, que és el que parlarem ara, d'acord? ¿Vale? Per tant, una de les coses que podríem fer amb els nostres fills, amb els nostres infants, és exposar-nos a noves experiències.
A veure.
¿Vale? És a dir, introduir els nens i a les nenes en ambients i activitats diferents per a desenvolupar el que és la seva capacitat d'adaptar-se a lo desconegut. És a dir, sortir d'aquella frase de dir és que el que li agrada a ell és això, el que li agrada a ella és l'altre, li va millor fer aquest tipus d'activitat, i això possiblement és anar a lo còmodo i a lo fàcil, no? Però per què no experimentar, per què no introduir ambients, contextos diferents que impliquin un cert esforç d'adaptació d'aquesta persona? Evidentment, què estem fent? Estem fent, en el nostre procés educatiu cap als nostres fills, en la nostra responsabilitat, una de les coses que hem de fer és preparar-los per a aquelles coses que es poden trobar a la vida. I és evident que una de les coses que es poden trobar a la vida és tenir que estar en un moment determinat de la seva vida en un context que no és el més còmode per ell o per ella. Mm. Per tant, ensenyar-los des de ben petits a enfrontar-se a situacions incòmodes, a situacions, evidentment, on tinguin que posar en marxa mecanismes d'adaptació diferents als que estan acostumats, els hi ajudarà moltíssim. Què vol dir això? Que els hem de deixar sense cap tipus de condició? No, evidentment hi ha un acompanyament, hi ha una seguretat, hi ha un treball previ, però és important que puguin adaptar-se, no? I que al final un pugui anar per la vida com a persona adulta amb capacitat d'adaptar-se a entorns que, bueno, a vegades no són còmodes, però dels quals segurament pots treure un benefici, que és conèixer noves persones, conèixer nous ambients, conèixer noves formes de fer, d'actuar, etc, etc, no? I a vegades es viu amb una certa comoditat, no? Aquestes coses quan surts una mica del teu allò que diuen, no? Zona de confort, no? És a dir, apel·laria a la necessitat de buscar experiències més enllà de lo còmodo i de lo habitual i de lo que li va o no li va bé al nen o a la nena, no?
D'acord.
Una altra de les coses que crec que podríem parlar com a estratègia és la de fomentar la resolució creativa de problemes, no? És a dir, aquí estic parlant, bueno, doncs animar els nens i nenes a pensar més enllà de les solucions convencionals i, per tant, conrear el que és la seva habilitat, no? per adaptar-se i per innovar enfront dels desafiaments. És a dir, anem a treure recursos més enllà, no? de l'habitual o de lo que acostumem a fer, anem a tenir una ment flexible que vagi a buscar solucions, tot i que puguin semblar a vegades inverosímils o que puguin semblar poc corrents, no? Però sí que aquesta necessitat d'explorar diferents usos mitjançant pues, bueno, jocs pràctics i activitats pràctiques, activitats vivencials, no? que ens permeti passar de la teoria a la pràctica i que per tant puguin ser resolutives. En aquest sentit, bueno, estem parlant de a vegades dedicar temps a somiar, dedicar temps a anar molt més enllà, no? de lo que toca o de lo que seria convenient fer per a una resolució concreta, no? És que si no busquem la vida des de la sorpresa, la vida ens posarà sorpreses, no? Jo crec que és millor enfocar-ho nosaltres des d'aquest punt de vista, perquè segurament serà interessant, no?
Doncs,
bé, un altre punt que crec que és interessant comentar és mostrar la nostra capacitat de flexibilitat i de resiliència, no? És a dir, hem parlat moltíssimes vegades, crec que és de sentit comú, no? Parlar d'aquest efecte mirall que fem els pares cap als nostres fills, no? En aquest sentit, doncs, compartir experiències personals d'adaptació positiva, no? On puguem comentar als nostres fills alguna situació per la que estem passat, hem passat, i que serveixi d'exemple de com jo he actuat d'una manera flexible, no? Bueno, doncs un canvi de feina, un canvi de lloc de viure, una situació amb uns amics o unes amigues, és a dir, el que sigui, on jo pugui dir, veieu, jo he aplicat aquesta flexibilitat, el resultat és que m'ha anat bé, evidentment...
Clar, perquè aquí hi ha aquest efecte mirall, no? Es dona, doncs, diríem, en una trajectòria, diríem, pràcticament inconscient de convivència, doncs, de molts anys. Si tu llegeixes, el teu fill potser mostra interès pels llibres. Si tu parles malament a la teva parella, els teus fills parlen malament, doncs, a la teva parella, sa mare, o ara estic parlant en el cas, no?, o parlen malament, doncs, a les seves parelles o a la mestra, o... No, sempre és una relació causa-efecte... Però hi ha aquesta cosa inconscient que ells es van empapant i després hi ha això, no? Que tu dius, mira, doncs jo aquí em vaig equivocar. En aquest cas, en la meva vida, em vaig equivocar i després doncs, vaig haver de fer un canvi i tal qual, no? Suposo que la humilitat... O sigui, la seguretat dins la humilitat té molts beneficis, no? En la relació i en el creixement personal i emocional dels nostres fills.
Perquè al final som el seu model, és a dir... La força que tenim, no?, des d'un punt de vista emocional, d'arrelament, no?, cap als nostres fills és bestial i és algo que es queda, no?, com a fill o com a filla, no? Per tant, el veure com els teus pares, no?, afronten la vida i afronten les situacions que van succeint a la vida i com a vegades es poden equivocar, com a vegades es poden frustrar, evidentment, però també com a vegades poden ser resolutius i poden canviar els enfocs de les coses que passen des de fora, que moltes vegades no les podem controlar. Bé, enfocar la vida des d'aquest punt de vista més resilient, més d'adaptar-se, no?, a les situacions que venen, és un model de comportament, és un model d'acció que evidentment es respira, no? És quin és l'ambient que hi ha a casa, no? Quina és la manera de fer a casa, què és el que jo he observat i què és el que els hi ha anat bé a ells, no? Al final, el que veuen els nostres fills és com la teva vida va desenvolupant-se, no?
I perquè ara... tontos no som.
No.
De vegades ens agradaria, eh? De vegades els tractem de tontos, de bambus.
Bueno,
I ens agradaria de vegades que fossin, però no.
No, a vegades ens confonem i pensem que perquè no facin una cosa que hem repetit 4 vegades, no ho entenen. No, sí que ho han entès a la primera, el que no els hi dona la gana, però són coses totalment, totalment diferents. Bé, què més podríem fer? Pues, bueno, incentivar el que és el joc creatiu, és a dir, proporcionar joguines i materials que estimulin el màxim possible pues, aquesta imaginació i, per tant, que permetin als nens explorar, anar molt més enllà, no? Perquè ells ja tenen aquesta... És molt inherent als humans, la capacitat exploratòria, la capacitat de buscar. Ho hem fet des que els humans trepitgem la Terra, no? En aquest sentit, si els hi donem tot fet, ja. Segurament aquesta ment serà una ment que s'acostumarà a que li donin tot fet, no? I jo crec que aquesta capacitat exploratòria hi és. Només cal veure moltes vegades, suposo que això t'ha passat amb alguns dels teus, és donar-li un regal i entretenir-se més amb la caixa del regal que no a vegades amb el propi regal que hi havia a la joguina o el que fos, no? No és, vull dir que a vegades aquesta ment creativa ja hi és, simplement hem de deixar que flueixi, hem de deixar que hi sigui, i moltes vegades pues, això, no? La utilització de materials i espais que no hi comptàvem pues, segurament ajuda moltíssim a aquesta
accessibilitat. No, fins i tot doncs, jo els he vist, per exemple, jugar molt amb ninots, no? Ja siguin clics de Playmobil, ja siguin figures doncs, de superherois i tal. I jo també ho vaig fer molt. Sí. O sigui, jugàvem... Així, com parlaven, creant situacions, tal qual... I sí, et crea un món interior, no?, que et fa, doncs, d'alguna manera, evadir-te, que és, també sap, els boixos, de tot el que passa a casa, dels deures... De...
Sí, i a més ens permet tenir un tipus de llenguatge interior en el que hi ha, no, pues un treball molt introspectiu en el que aquesta persona sap fer un pensament intern, elaborar un pensament intern on es va qüestionant coses, no, a partir dels subpersonatges que ha anat creant, no, que a vegades es veuen reflectits en aquest tipus d'accions amb els Playmobils, com tu deies, no? Bé, aquest tema que potser a vegades els pares em qüestionen, que és el de qüestionar les normes de casa, i vaig explicar-ho bé.
Va,
és a dir, eliminar la idea de normes intocables a casa, no? És a dir, no, és que hem de sopar sempre a aquesta hora. Ja, però si un dia no sopem a aquesta hora, no passa res, perquè un dia a la vida podrà passar que, jo què sé, vagi a un restaurant i no li donin el sopar a l'hora que està acostumat a que sigui, no? És a dir, introduir el que us deia a l'inici de la intervenció d'avui, aquesta excepcionalitat, d'acord, i com a eina de flexibilitat. És a dir, que pugui ser qüestionables algunes normes, que es pugui crear espais per a la negociació i establir límits, no? Amb amor i que es puguin... És a dir, les coses no tenen per què ser sempre d'una manera determinada, sinó que poden ser flexibles a partir del diàleg, a partir de lo que és el consens, i crec que és interessant a vegades també de dir avui és dimarts i avui anem a sopar fora. Ja, però és dimarts, els dimarts no se'n va a sopar fora. Bueno, algun dimarts es pot anar a sopar fora, no passa res. Vol dir que demà estàs una mica més cansat? Sí, no passa res, demà estarem tots una mica més cansats. Però podem trencar models d'aquestos, no? És a dir, jugar una mica també amb les normes, i és el que us deia abans, no és trencar les normes, sinó és jugar amb aquesta excepcionalitat que podem aplicar a moments de la vida, que a vegades ens venen donades també per la mateixa vida. ¿Vale? I per últim... Per últim, volia també parlar, i està relacionat amb el d'abans, el de la introducció de dies diferents en la rutina familiar.
Sí, perquè de vegades... Sí, m'interessa molt aquests dos punts, perquè a mi m'ha passat. O sigui, està bé parlar d'això, els dos tenim fills i molts dels famílies que mos escolten, doncs també s'han identificats. Segurament és un espai doncs, que qui té doncs, 50 anys i està solter, potser no l'interessa tant, si no tinc un fill. Però aquesta situació, doncs, que, per exemple, perquè un va molt cansat, no? Un va molt cansat i doncs, no té temps de cuinar o de preparar-se bé, perquè tot necessita doncs, d'una rutina i d'una preparació doncs, la setmana intensiva, i de vegades un senzillament va cansat. No, doncs, a casa, com en moltes cases, el divendres al vespre és un dia especial, no?
Dia de pizza.
Dia de pizza, o ara últimament el kebab també està entrant en força, o frankfurts, pel·lícula, fins i tot unes xutxes.
Bueno.
Unes llaminadures, unes xutxes. El problema és quan un va cansat i porta el del divendres, doncs també el dimarts...
Bueno, ja no
o el dijous.
Ja no és una excepció, es converteix en una norma.
Jauja, no?
Correcte. O sigui... La diferència és aquesta, és que es converteix ja no en una excepció, sinó en una norma, en la norma de que qualsevol dia pot ser, passar això, no? És a dir, jo crec que hem de ser capaços d'establir ordres diferents, no? En intercanviar algunes de les dinàmiques i de les rutines i no passa res, i comentar-lo sempre des d'aquesta excepcionalitat, no? De dir, bueno, a vegades les coses passen així. És a dir, que la flexibilitat física i mental es beneficia d'aquestes petites variacions d'estímuls. No passa res, és preparar la ment perquè puguin passar coses que no esperàvem i que no es converteixin en norma, no? Perquè al final la idea és aquesta. Però jo crec que és fer una acció conscient de la nostra tasca educativa, que ells entenguin que darrere de tot això hi ha uns criteris i que darrere de tot això, evidentment, pues allà, pues uns pares, és a dir, una mare, un pare que, bueno, pues que potencien tot això des del punt de vista del dia a dia, i és introduir aquesta capacitat d'entendre que la vida és diversa i que la vida poden haver-hi canvis que a vegades no...
I costa molt, perquè això està, els nens necessiten rutines quan són petits, i costa molt després tirar enrere quan tu cedeixes, no? Per exemple, jo quan era petit, a casa meva em feien un entrepà cada dia i unes mandarines per anar a esmorzar. Un entrepà, doncs, de mil coses diferents, de llonganissa, de xoriço, de botifarra... De vegades ma mare no tenia res i em feia mantega amb sucre. Que ara em vaig acabar tan fart, però ara, 45 anys, el trobo molt de plaer, tu.
Bueno, perquè...
Tornar-me una mica de pa i una bona mantega que tingui bon gust i una mica de sucre, ei.
Bueno.
Però, clar, els divendres era el dia del dònut.
Vale.
Ens donava 30 pessetes o 25 pessetes que volia el dònut i podíem menjar, podíem comprar-nos un dònut, no? Clar, jo tenia companys que cada dia tenien donetes per esmorzar.
Ja.
I caos, no? I el problema és quan tu els fills, doncs, 3-4 dies seguits, els dius, per berenar no tinc fruita, doncs mira, menjo unes galetes, et compro un croissant, no sé què. I després quan t'has d'introduir un altre cop la rutina bona, diuen, no.
Precisament per el que deia abans, per aquesta excepcionalitat que a vegades és mal confosa com a la norma, però bueno. Bueno, pues, fins aquí un tema de la flexibilitat mental. En tot cas, ja la propera ja portaré algun altre tema que pugui interessar als nostres oients.
Moltíssimes gràcies, Paco.
Que vagi bé, Bernat.